a terra, molt avall. Creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que ara ja és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de matagar. I diu que em llenci.
I a mig matí, sintonia d'Històries del Boi, amb l'Ernest Nogués. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Tot bé, de moment.
Quin dia, no? Més raro, avui.
Sí, una miqueta ensupit, oi?
Sí.
Un dia rúfol.
Que, ha començat millor.
És rúfol, aquesta paraula.
Rúfol.
Sí.
Ah, molt bé.
Sempre feina rúfol, que és no gaire una paraula poc usada, em sembla.
Sí, no l'havia sentida.
Sí.
Doncs molt bé, el dia rúfol.
El dia rúfol, vol dir un dia ni així ni xar, bastant. Més aviat dolent que bo, sí.
Molt bé. Ernest, què ens explicaràs avui?
Sí, avui parlarem d'un article que es va publicar al BOI 32 a la primavera de 2014, que podríem dir que està mínimament lligat amb el que vam parlar la setmana passada, no? Que, que eren les defenses de Costa, no?
Sí.
Que van fer referència a les dues que teníem a Barà, a vora l'ermita i al lloc de la Torrota. I vam comentar, no, si recordeu, que al lloc on es va fer aquesta defensa, amb canons i tal, hi havia hagut un telègraf òptic. Doncs avui parlarem del telègraf oblidat de Barà, no? Que és un article que va signar Emilio Borque Soria de l'Associació d'Amics del Telègraf d'Espanya, no? Per tant, també hi ha aquests estudiosos d'aquest tema que l'investigar, doncs, aquí a buscar dades a l'arxiu municipal, no? El Ricard li va proposar, doncs, que hi dediqués un article i d'això parlarem avui.
Perfecte. Doncs vinga, parlem del telègraf oblidat.
Sí, això és, demostra, doncs, que a Roda tenim moltes històries per explicar,
I
no? Perquè
sí.
Inclús dir, però si ja no hi ha res per dir, sí que n'hi ha moltes coses per dir. Aquest tema és aquest telègraf oblidat, precisament, perquè quasi es pot dir que ningú tenia memòria que hagués existit aquest aparell, doncs, aquí a la nostra població, no? Per tant, aquest telègraf estava instal·lat...
La paraula...
Costa, no sé per què, telègraf. Estava instal·lat a la Torrota, no?, que és el punt més alt de l'actual urbanització Barà. Va existir, doncs, aquest telègraf òptic que ja ens comenta l'Emilio que va ser força ignorat pels estudiosos de la telegrafia òptica, tant com pels investigadors locals, no? Que no se sabia pràcticament que existís. Això no hi havia ni interès ni recordança, no? Clar, es fa una lleugera introducció, no? Doncs el fet de comunicar-se sempre ha sigut una necessitat per l'ésser humà, no? I fer-ho a grans instàncies també va ser primordial per defensar-se dels enemics, no? Abans, en tantes i tantes guerres, també n'hi ha ara, no? Però abans acabaven una i començava l'altra, no? I també recordem que els ibers, aquí a la península, ja ho feien mitjançant, doncs, fogueres, no? La Torre del Cucurut, també en tenim un exemple, no?, que complia aquesta missió per vigilar i defensar la costa dels atacs dels pirates, no?, que es comunicava amb les altres torres, l'última estava, diguem, tocant a l'ermita, no?, Castell de Barà. Però, esclar, els missatges que es podien enviar en aquests sistemes tant de fogueres com a les Torres del Cucurut d'aquest tipus eren molt limitats. La primera notícia que tenim de la telegrafia òptica va ser que seria, doncs, un sistema que usava senyals a distància molt més, diguem, sofisticades, per dir-ho d'alguna manera. Doncs es va utilitzar per primer cop durant la Revolució Francesa, no? El país veí. Era un sistema manual que transmetia, doncs, missatges entre dues ciutats, és a dir, d'una ciutat a l'altra, la segona ciutat comunicada amb una tercera, i així fins a arribar, doncs, als punts claus on es havien de rebre els missatges, no? Les ciutats importants, s'entén. Clar, per fer, doncs, aquesta comunicació es havien d'instal·lar al capdamunt de torres molt altes un sistema, es diu, de braços articulats que estaven maniobrats per operadors. Diu que des d'una torre l'operador veia la torre següent, veia, doncs, aquests braços articulats que canviaven aquests senyals, i permetria, en aquest cas, transmetre els missatges molt més ràpid que oferia, doncs, un missatger a cavall, que seria el mètode més ràpid de l'època, no? No hi havia vehicles. Si hi havia una diligència, una caravana, havia d'anar per cavalls, també. I, per tant, un cavall era més ràpid anant amb el cavallista del damunt que amb una caravana, no? Doncs era, en aquell moment, el sistema més ràpid. Clar, per fer-ho, diem, aquests braços articulats, no? Evidentment, utilitzaven un còdic format, doncs, per centenars de paraules i frases que ja tenien, doncs, els que estaven a la torre, no? Els operadors, que ja coneixien, no? Però, esclar, tenia la desavantatge que no podia funcionar de nit, eh? I si hi havia boira o feia un dia molt, molt rúfol, doncs, tampoc. I, evidentment, mobilitzava també moltes persones, no? Molts operadors. Això parlem, doncs, el primer cop, que va ser a França, aquí a l'Espanya, a la península. Es van fer diversos intents per introduir, doncs, aquest el telègraf òptic, però, evidentment, el primer només es va limitar a comunicar la cort, és a dir, la cort espanyola, no?, la cort des de Madrid, amb el Real de Sitios, no?, la cort es desplaçava a Aranjuez o la granja de San Ildefonso, doncs, si es havien de comunicar, ho havien fet només en aquestes comunicacions entre Madrid i els dos Real de Sitios. Per tant, va quedar només una cosa que es pot dir que seria privada. L'any 1844, el ministre de Governació de l'època va convocar un concurs per instal·lar, doncs, telègrafs òptics a la península ja. Diu que va guanyar aquest concurs Josep Maria José María Maté, que era un militar i expert en topografia i fortificació. Diu que consistia en una xarxa de torres quadrades idèntiques unes a les altres, d'uns 10 metres d'alçada, amb aspecte de petites fortaleses, no? Aquí el boi es pot veure, doncs, hi ha alguna que encara existeix, hi ha dibuixos, no? Es pot veure que és com una torre, ben bé és una torre quadrada, el que diem, una torre quadrada. Diu que es van construir a Espanya només tres línies generals, la Madrid-Irún, després Tarancón-Cuenca i Madrid-Cádiz. Bueno, Tarancón-Cuenca-Madrid-Cádiz i després la que anava des de Madrid, València, Barcelona. La de Roda diu que pertanyia al tram València-Barcelona, no? Per tant, és el tram aquest, un dels trams, evidentment, importants. Diu que comptava amb un mecanisme força, força complex i original, no?, per retransmetre els senyals. Ho explico una miqueta aquí al boi, però de veritat que no ho acabo d'entendre, és una miqueta confús.
És que, confús. Sí, anava a dir, fàcil sí. No ho pot ser.
No, no és fàcil, i per explicar-ho, un que no, ja no ho acaba d'entendre, doncs val més que ho llegeixin a veure si treuen l'entrellat. Són coses ja obsoletes, antigues, que és difícil, evidentment, quan m'ho van explicar, no, tampoc no tenien segurament les dades per poder-ho aclarir una miqueta millor, no? Clar, ens explica també l'Emilio Borque, doncs, que els mapes de cartografia, no?, que existeixen, n'hi ha moltíssims, de totes les ciutats, la península, no?, tot el territori, gairebé no hi figura el telègraf de Barà, perquè estan senyalats els llocs on hi ha el telègraf, amb els mapes corresponents. Només fins l'any 1920, el mapa de treballs topogràfic de l'Instituto Geográfico, doncs indica que hi existeix aquest telègraf. I precisament aquest dia remenant amb la manabó de la Roser, no?, per temes d'això, de boi, vam trobar aquesta datació de l'any 1920 que hi figura telègrafo de Barà. Fins a aquesta data no existia que hi figurés, no? Diu que té una cota de 51 metres, no? Està a 51 metres. I encara als anys 1983 i 1987, diu que encara hi apareix a la cartografia oficial amb una quota més alta, de 58. És a dir, que quan realment existia, fins l'any 1920 no hi figura. I el 83 i 87, quan no hi havia ni rastre, figura que hi havia allí aquest telègraf òptic.
És superlògic, eh?
Sí, no, que sí.
Una passada.
És a dir, que aquests anys, dels anys 80, que ja no hi havia ni rastre, és que des de la Guerra Civil que no hi havia, doncs apareix a les cartografies que hi ha això, que hi havia aquest telègraf òptic.
Molt bé.
Recordem, no, que vam comentar la setmana passada, que la Guerra Civil, aquest lloc va ser fortificat, que comentàvem abans, no, i s'hi van posar quatre canons. Per fer això es va rebaixar la torre, no?, per fer-la menys visible davant dels possibles atacs. Clar, evidentment, si la torre és molt alta, dones ajuda a que et facin la llesca, no? Rebaixar, van fer aquest minibúnquer per posar-hi aquests canons. Sí, llavors també ens explica una miqueta el motiu perquè aquest telègraf de Barà no hagi estat recollit en els treballs anteriors, no?, a l'any 1920. Diu perquè aquell lloc, diu que era conegut com el Pujol del Reverter. El Pujol del Reverter. El Reverter era el propietari dels terrenys. I pel que sigui, es confonia aquest Pujol del Reverter, aquest lloc on es situava el telègraf, amb un que està situat als masos de Comarruga, que encara existeix, que hi ha fotos aquí al boi. No. I pel que sigui, doncs mira, roda que teníem un telègraf amb la seva torre tot ben instal·lat, doncs no figura perquè es confonia amb aquest dels masos de Comarruga.
Fixa't, quina gràcia.
Sí, me catxis ja, no? Sí, una cosa que tenim, o que teníem.
Sí. Poc partit, no? Se li treia.
I tant, poc partit se li treia. Diuen el llibre d'amillarament de l'any 1860 de l'Arxiu Municipal d'aquí Roda, doncs consta això d'aquesta parcel·la, que de la parcel·la del Reverter, que estava a la partida del portal de Barà. No? Recordem que abans a l'art de Barà se li deia el portal de Barà. Popularment no era més conegut com a portal que com a arc. Doncs, per rectificar doncs, que existia doncs, aquest telègraf a la partida del Reverter, el lloc situa doncs, aquest telègraf, el lloc més alt de l'actual urbanització Barà, no? Que és la partida de la Terra quan la descriu en aquest llibre, doncs totes les dades coincideixen doncs, en aquest lloc que avui dia és la urbanització Barà, el que en diem o que se'n deia, doncs, la Torrota. La Torrota, encara hi ha gent, molta gent, la gent gran, que ho diu. Recordem també, que ho vam dir l'altre dia, que als anys 60 aquest búnquer, doncs, es va adaptar, quedava ja bastant deteriorat. Aquí a Roda, doncs, el van reciclar per fer dipòsits d'aigua, que encara existeixen avui en dia. I avui en dia encara no ha perdut, diem, per dir-ho d'alguna manera, la funció pel qual va ser construït, perquè si era per comunicar-se, no?, aquests mètodes avui tan arcaics o tan manuals o tan, diguem, avui en dia fora d'òrbita, no? Avui en dia diu que hi ha una antena de telefonia mòbil instal·lat, doncs, aquí damunt, que és el punt més alt de la urbanització Barà, com dèiem, doncs aquí tenim una antena de telefonia mòbil que podríem dir que potser ningú ho sap, no?, que pren la funció del que havia estat doncs, els seus orígens. Doncs per això, mira, aquí tenim una altra història d'aquest no?, d'aquest fet, d'aquest aparell o d'aquest mecanisme que va tindre una funció, se suposa, important. Tampoc no ens explica si va servir per molta cosa, si es van comunicar molt, si van evitar desastres, invasions, etc. Això ja no ens ho diuen.
No se sap, eh?
No se sap. No fa molts anys, però no devia ser tema pel boi, no? Doncs d'aquí deixem aquest article, no?, de comentar, tot el que, i està força detallat, no?, qui vulgui recuperar, com diem sempre.
El boi número
32.
Molt bé. Doncs, Ernest, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Vinga, bon dia a tothom. Adéu.